Debe de ser muy interesante ser maestro de escuela. Ver crecer y ayudar a los alumnos.
Creía que el fin de la educación era enseñar a pensar por uno mismo.
A la edad de esos chicos, nada de...
Bien, coged el cuaderno de cálculo.
¿Es usted el que hace cantar a los niños?
Sí, señor. ¿Es un reproche?
Oh, en absoluto. Al contrario, me encanta la música.
Catalunya Ràdio.
Amb Elisabet Pedrosa.
Avui a l'Ofici d'Educar, el circ com a eina per educar i per transformar. Molts dels artistes de circ de la dècada dels 80 i 90 van començar de manera autodidacta perquè no hi havia escoles de circ a Catalunya i era difícil trobar una formació. Però amb el temps s'ha aconseguit que cada cop hi hagi més formació a nivell tècnic, pedagògic i didàctic. Llegim d'un dels referents del circ, el projecte pedagògic de l'Ateneu de Nou Barris, que infants, adolescents i joves viuen el vertigen, s'expressen a través de la seva energia corporal i adquireixen coneixements. Enfilar-se als arbres, ferros, l'equilibri en fustes, el maneig de l'skate, patins o altres joguines més noves es desenvolupen a les ciutats i poden ser incloses com habilitats circenses. De fet, en la proposta pedagògica del circ, el joc ocupa un lloc preferent perquè allibera i integra els nens i joves en el grup, a més que permet jugar amb el propi cos i amb el dels altres. Alguns dels objectius educatius del circ són assimilar les diferents tècniques de circ i de l'esquema corporal i psicomotriu, treballar de forma lúdica tècniques malabars, equilibris i trapezi, fomentar l'autonomia de nens i joves, el treball físic, l'esforç, l'assumpció de responsabilitats i uns hàbits saludables, incentivar la creativitat i la investigació a través del joc i la improvisació, millorar l'autoestima, l'expressió, la comunicació, les relacions socials, l'esperit d'equip i la cooperació, augmentar la sensibilitat a les expressions artístiques i construir alternatives creatives i participatives en contraposició al consumisme i la passivitat. Fomentar la implicació de l'alumne en el projecte educatiu i en la comunitat. És a dir, millorar les facultats personals i socials de nens i joves. Malabars, equilibri sobre objectes aeris, acrobàcia, dansa, teatre i percussió. Per la Berta Junyent, trapezista i formadora, el circ viu una lenta evolució impulsada pels professionals del sector que, al marge de les administracions, estan aconseguint crear bones escoles de formació. Però falta més circuit de circ perquè la gent sàpiga que el circ no són només lleons i tigres. Avui a l'Ofici d'Educar, el circ com a eina per educar i per transformar.
L'Ofici d'Educar.
Pérez Daza. La potència del circ social és com a element preventiu i d'apoderament.
Soc Rafael Vizquerra, director del postgrau en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona. Les arts escèniques inclouen el teatre, dansa, música, òpera, cine i, en general, qualsevol manifestació de l'anomenat món de l'espectacle. Entre ells, per tant, el circ. En el circ hi ha música, dramatització, dansa, espectacle, emoció, on hi participen multitud d'especialistes com acròbates, contorsionistes, equilibristes, mags, malabaristes, escapistes, monociclistes, pallassos, titellaires, tragafocs, empassasabres, trapecistes, ventrílocs, xanquers. La creativitat i unes habilitats superdesenvolupades caracteritzen el món del circ. Des del punt de vista educatiu, el circ és una caixa de sorpreses. Per una banda, per arribar a ser un bon professional del circ requereix una formació de superespecialista que només es pot aconseguir a través de moltes hores d'entrenament i de pràctica. Aquí es veu clarament com només amb esforç i dedicació es poden desenvolupar competències d'alt nivell i assolir objectius per molts inassolibles. En aquest procés d'esforç i dedicació, un s'ho pot passar bé. La conseqüència és fer que la gent s'ho passi bé. És interessantíssim veure nens amb els ulls vedats com la lluna plena, com queden admirats en les proeses que veuen en un espectacle de circ. Quan els nens passen d'espectadors a protagonistes, l'experiència del circ pot ser una eina d'educació i transformació personal i social.
I avui a l'Ofici d'Educar per parlar del circ com a eina per educar i per transformar hem convidat a la Marina Montserrat. Ella és coordinadora de formació de l'Espai de Circ Cronopis de Mataró. Benvinguda.
Hola, bona tarda.
A l'Albert Ubach, també, que és el president de l'Associació de Circ Tub d'Assaig. Benvingut.
Bona tarda, gràcies.
I a l'Albert Bernà, que és llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i és professor d'acrobàcia i membre de l'equip directiu de Quina Gràcia.
Molt bona tarda.
Benvingut també. Escoltàvem el professor Rafael Vizquerra, que ens deia el circ és una caixa de sorpreses. Ens ha fet una llista de personatges que hi ha al circ. A mi m'han agafat ganes de preguntar a vosaltres què sou. Escapistes? De tota aquella llista que ens ha fet?
Vosaltres... Tragafocs ha agradat molt.
Jo he tragat focs, eh?
Sí o no?
Sí.
En mis orígenes, sí.
Anta.
Que xulo.
Ara parlarem dels orígens. Ens ha dit que calen habilitats... Que cal una formació de superespecialista, eh? Això és una carta de presentació espectacular, eh? Esforç i dedicació.
Sí, indubtablement, això.
I després, sobretot, una cosa que ens ha dit és passar-ho bé. Passar-ho bé vosaltres i fer-ho passar bé als nens. Això ho aconseguiu?
Crec que és la motivació, la paraula una mica que defineix el passar-ho bé. Si tu estàs motivat, estàs més predisposat a passar-ho bé i com a professor has de poder motivar per fer que ho passi bé a alumnes que potser al principi no li troben la gràcia, doncs es tracta de que tu puguis fer-los despertar aquest interès i aquesta motivació, perquè jo personalment penso que quan hi ha motivació és quan aquest joc esdevé un aprenentatge que ni te n'adones.
Ara t'escoltava i pensava, així, en confiança, els nens venen perquè volen, no perquè els pares... Ara s'ha posat de moda i els pares diem, nen, vés a fer circ.
O... No et sabria dir,
no
però
et
diria que hi ha de tot.
Vosaltres, pel que heu observat?
Jo crec que generalment, almenys en el nostre espai, venen perquè volen, perquè els interessa, els hi ha alguna cosa que els hi crida l'atenció. Després, igual, ho proven i no els hi acaba d'encaixar i no segueixen, eh? Però en una primera instància jo crec que sí. Per mi és diferent, eh? L'activitat, almenys en el nostre espai, que és un espai que és ja dedicat al circ i que sap molt bé el que venen a fer, que, per exemple, quan algun cop fem un taller puntual en una escola o un extraescolar, que són ja aquestes coses que a vegades sí que és més per interès dels pares que aquella hora necessiten que el nen estigui fent alguna cosa i mira, el convencen de va, fes circ, que és molt divertit. Però quan venen ja fan el pas aquest de venir al nostre espai, que és un espai només de circ, normalment, almenys en la meva experiència, venen motivats ja, amb ganes i de fer circ.
Això de fer circ, jo buscant, quan preparava aquest guió, em vaig documentar, no? I vaig llegir, i em direu si em vaig documentar bé o no, que a principis de la dècada dels 80 comença la idea d'aquest nou circ, que és un circ que s'apropa més a la realitat quotidiana i que, per tant, pot tenir, podríem dir-ne, usos educatius, transformadors, i apareix aquest circ social, no? Abans... Segurament, pel que jo he trobat, digueu-me que no si m'equivoco, hi ha una transformació en aquest moment i es comença a pensar en com apropar el circ això, als nens, per exemple.
A nivell nacional o a nivell històric? En algun marc o pregunto?
Digue-m'ho tu, que ets l'especialista.
No ho sé, però jo el que sí és que en aquesta època es trenca una mica el clàssic circ heroic de més difícil encara i més difícil encara, i és quan es comença a observar aquest circ potser venint més de França, venint del Quebec, que és un circ que potser es casa més amb una art escènica més enllà d'ensenyar l'heroïcitat d'una proesa habilidosa. I llavors és quan comença a voler transmetre conceptes, a voler expressar més enllà d'una habilitat. Llavors aquí és quan per mi comença a despertar un interès general, de dir, ostres, aquesta art escènica, vull dir, un Shakespeare en circ, o vull parlar de la mel amb el circ, o el que sigui.
Exacte. Jo crec que és més canviar del model de més difícil encara a l'intentar, com ho diria...
Ell ens parlava de continguts, no? Quins serien els continguts que podríem vehicular? És a dir, quan posem els nanos a... Perquè d'una banda un pensa en el circ i en els nens i imagines que el que fareu és ensenyar-los a desenvolupar habilitats, no? Aquí fer equilibris, no sé què, tot això, no? Però al darrere hi ha uns continguts i quins serien aquests continguts o valors, digueu-li com vulgueu.
Clar, o sigui, aquí hi ha un esforç, o sigui, un esforç com cooperatiu també, no? Com que entre tots treballem per alguna cosa, que jo crec que és com la missió més grossa que tenim, i de fugir una mica dels altres estàndards, no? O els altres com models que trobem més competitius o més... No? Aquest és un model només cooperatiu.
I els nanos s'hi avenen a fer això, a sumar-se com a grup a fer una cosa?
Sí. Jo crec que ho descobreixen, sí. I si poden arribar a sentir còmodes. En trobaràs de més competitius, sí. I de menys, no? Però que al final...
Aprenen a treballar-ho. Mm-hmm. I també són esponges.
I també tenen els seus moments. O sigui, és algo cooperatiu, però sempre... Pues, com que hi ha una gran varietat de tècniques i d'habilitats diferents, jo crec que el que és molt interessant és que cada nano troba el seu lloc a dins d'aquest grup, no? Llavors, igual hi ha un moment de protagonisme, no? Perquè n'hi ha un que se li donen molt bé els malabars i és com el malabarista del grup, però després d'aquest, quan li toca fer acrobàcia, resulta que és un patata, no? I hi ha un altre que sobresurt. Llavors, bueno, hi ha coses que són grupals, però també tenen aquest moment de que se senten protagonistes i que senten que ho fan bé i que tenen habilitat. Jo crec que això és un aprenentatge molt bo, no? que saben que, bueno, que cadascú té el seu moment, però tots tenim les nostres habilitats, som diferents i tots som valuosos, no?
Com vau descobrir el circ cadascú de vosaltres? Éreu nens? Va ser de grans? Com va anar?
Jo a EGB vaig aprendre a fer malabars. Quan estudiava 5è o 6è, a la classe de gimnàs vaig aprendre a fer malabars. Llavors... Amb uns companys em vaig anar aficionant a l'esplai, diferents malabars, un monocicle, i aleshores a Terrassa també a la Festa Major feien espectacles. I en aquella època, doncs fa com 15 anys, es va començar a portar teatre de carrer, que ja es vinculava molt amb el circ, en l'acrobàcia i els shows de carrer de malabars. I a partir d'aquí ja vam fundar una companyia, vam crear una companyia d'espectacles de carrer, així li dèiem nosaltres, i llavors fèiem el que bonament podíem amb tota la passió i l'amor del món.
Però quan vas sentir que t'havia picat el coquet del circ i que, per tant, podries més que fer un entreteniment d'això?
21 anys, potser. Abans ja havia fet coses, m'hi havia dedicat professionalment, però als 21 anys vaig prendre la decisió més ferma de dir, va, anem en sèrio, amb una companyia, entrenem... Creem, per això trio els 21 anys en aquest sentit.
Albert, tu, la teva primera experiència de circ, com va ser el primer contacte?
Jo, el primer contacte, un diàbolo, per exemple, quan tenia això, 10 anys, així a l'escola, com quan es posen de moda les baldufes, no? Però és a l'INEF, és quan arribes a l'INEF, que descobreixes un gimnàs com al·lucinant, que és com un xiquipar, que parlàvem abans, com... el lloc on trobes un llit elàstic i ens hi passàvem hores. No anàvem al bar a prendre alguna cosa, sinó anàvem al llit elàstic a saltar fins que ens el vam acabar carregant. I d'allà jo vaig fer tota la part de gimnàstica, però poder la part competitiva, jo venia més de l'esport, però la part competitiva no m'atreia tant, i era més com relacionar-la amb una cosa més artística, que també tenia com un coquet. I d'aquí doncs, vaig anar a veure... que s'hi coïa per Nou Barris i veure una mica l'escola infantil i juvenil com treballaven i aprendre a com ensenyar circ. Però jo ja estava des del món de l'educació, d'alguna manera.
Marina, tu?
Doncs a mi em va agafar bastant de gran, la veritat. Ai, o sigui, com... era O sigui, era un món que a mi m'atreia, em fascinava, però mai m'havia plantejat que podia formar part d'ell, no? Sempre ho havia viscut com de petita, evidentment, doncs, com a espectadora, el circ cric, vull dir, havia viscut el circ, però mai m'havia plantejat que podia jo formar part, fins que de cop me'n vaig adonar que m'han posat l'oportunitat que hi havia un curs de trapezi al costat de casa, no? I de cop dic, ah, doncs mira, per què no? I ho vaig provar i em va enganxar automàticament.
Quants anys tenies?
27 anys. I
recordes aquelles primeres experiències
sí.
del trapezi?
Sí,
i
sí.
La sensació de dir, per què m'he estat perdent fins ara?
Sí, exactament. Sí, sí, realment era com, ostres, jo vull fer això. I sense adonar-me, bueno, aquestes coses d'estar en el moment just i trobar-te amb la gent, vam reunir un grup de gent així tots motivats i bueno, i això, una cosa va anar portant l'altra, vam començar a fer més classes, després a crear una petita companyia, a muntar espectacles i finalment a crear una associació, que és la que ara, doncs, diguem-ne, que ha crescut molt després de 10 anys i ofereix doncs, cursos, creacions, espectacles, zona d'entrenament.
Berta Junyent. El treball en equip, l'esforç i la manca de competitivitat permeten a tothom trobar el seu lloc al circ.
L'Escola de Circ, quina gràcia. Quina gràcia, perdó, el nom. Que això que...
El nom és de ja. Bueno, si molt coneixessis a tothom, ja ho entendries.
Molt bé, molt bé. Un dia vindré a conèixer-vos. Es crea l'any 2002 a partir de la necessitat de crear un lloc on els nens i nenes puguin conèixer el món del circ i les seves tècniques, en un ambient educatiu i fomentant el seu desenvolupament motor i cultural. Basa la seva feina en la promoció i la realització de tota mena de projectes i activitats orientades a afavorir el circ i l'espectacle en tots els seus vessants artístics. I la gestiona l'Associació Cultural Escola Quina Gràcia, que està formada pels mateixos professors, garantint-ne l'autonomia. Quina gràcia, us arriben els nens, feu circ, què feu, com ho viuen, com ho vius tu com a mestre?
Jo crec que el que fem és com transmetre la nostra passió. Al final, no? A nosaltres ens agrada això o també ho hem descobert i al final com ho intentes com transmetre, que és la clau de qualsevol cosa que vulguis comunicar o ensenyar, jo crec. Jo crec que tot comença, bueno, l'escola comença com el 2002, com deies, és un espai que és el Piccolo Circus, que és enmig de Gràcia, que és un espai de creació, també com un local d'assaig molt petit, i comencen allà amb vuit alumnes intentant com fer una proposta diferent. 2002, fa 16 anys, no hi havia molta opció. Una proposta diferent també com a nivell d'activitat d'activitat física i artística també, no? I que sobretot això, que no fugin una mica dels esports o les coses més competitives, no?
I els nanos que venien, clar, ja deuen haver passat força nanos pel teu davant.
Jo no vaig començar tant d'hora, jo també, ara farà 10 anys, poder que hi soc, des del 2007.
Home, Déu-n'hi-do, 10 anys, els nanos sí, que deuen haver passat.
L'altre dia me n'adonava i deia, mare de Déu.
També... Què has vist en aquests 10 anys de nanos que han vingut? Clar, suposo que quan venen deuen portar un interrogant al cap, o potser no, potser n'hi ha que ja venen molt disparats i ja tenen molt clar, no?
Hi ha de tot, jo crec que venen, és el que dèiem també, hi ha gent com que ve ja que sap el que vol i gent que ho descobreix. També ens porten nens com que creuen els pares que això li pot anar molt bé, perquè es despista, no? És una mica dispers i aquí necessitarà concentrar-se dalt de la bola perquè si no caurà, o dalt del trapezi.
Sí? Els nens dispersos seria una bona opció per concentrar-se?
Tenim de tot. I jo crec que al final és si els agrada, els motivarà i voldran fer-ho.
Clar, podem treballar la concentració. Què més podem treballar?
Podem treballar de tot. Sobretot, jo crec més amb el treball en equip, la cooperació, no? El fet de construir entre tots alguna cosa, que crec que és el més rellevant.
Què has après tu d'aquests nens, treballant amb ells?
Què he après jo? Bona pregunta. Jo crec que ells també transmeten com moltes coses. Ells també com et nodreixen molt, no? I fins i tot et transpassen com aquesta energia que tenen, que jo me considero addicte, al final. Crec que...
Addicte a l'energia dels nens?
Sí, sí, sí.
Carai.
Bueno, de vegades tu tens un dia, més baix, no? Tens un dia com, que tu no tires tant, tu no ets, tu no portes tant la classe i ells et demanen. Això em refereixo.
Què demanen els nens? Vosaltres també, eh? Què és el que més demanen? És a dir, ells tenen, sol·liciten més, jo què sé, coses més difícils o... han vist no sé què a la televisió, un dia van anar al circ i van veure una cosa i volen fer aquella cosa. Què és el que demanen ells?
És que depèn molt de cada nano, eh? Perquè n'hi ha que això, no? Que és com sempre volen més. N'hi ha d'altres...
Més dificultats?
Sí, clar.
Doncs mireu, n'hi ha també de purus.
Exacte, dir, però per això...
La por també es pot treballar al circ?
Sí, tant, sí.
És necessari. Sí. O sigui, treballem amb això, jo crec.
Sí.
S'ha treballat... Us ha arribat algun nen realment molt puru sí. que heu tingut, sí?
Sí. Molt.
Sí, 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 sí.
Però clar, hem d'imaginar que no és el nen que ve, sinó que els pares diuen, nen, això t'anirà bé per treballar
no,
la por.
O que és molt bo amb malabars, però amb acrobàcia li costa moltíssim sí. o pujar-se dalt d'un trapezi no fa gaire gràcia.
Clar, però jo com preparava aquest guió, recordo, clar, jo no he fet mai circ, no? Però sí recordo de petita que em feien fort de pujar als arbres. I m'agradava tant passar-me d'un arbre a un altre i mirar el món des dels arbres. És a dir, el món des d'allà dalt es veu molt diferent. Sí. I això pels nens, jo recordo un dia que és una anècdota que sempre dic però perquè em va quedar molt gravada, el Francesco Tonucci que deia, les places les fem supermaques, segures i no sé què, i llavors tu veus que hi ha una barrera allà dalt dificilíssima, i on és el nen? A la plaça bonica i tot segur, i no? El nen és allà dalt, jugant-se al físic, no? És a dir,
però no tots els nens.
No, però n'hi ha que...
N'hi ha que
és a dir,
sí,
no? El circ no desperta una mica aquest repte d'escalar el cel?
I l'adrenalina també desperta. Quan tu et fa por pujar un trapezi, però hi ha un petit coquet que et fa palpitar el cor i accelerar el puls, i puges, i l'adrenalina allà se't dispara, i llavors vols pujar el trapezi però enganxar-te amb les corbes, i llavors assentar-t'hi, llavors pujar-hi dret, o el mateix amb l'acrobàcia, o el mateix amb equilibris sobre objectes, o amb altres disciplines del circ. Llavors hi ha la part de repte...
I aquesta superació és autoestima. O sigui, veus nanos això que igual es posen límits, no? No, jo això no... Jo això no em pujo aquí perquè no en sé, perquè sóc petós, perquè missatges que més o menys o els ha sentit o bueno, se'ls ha cregut pel que sigui.
I tu què li dius?
Jo sempre els intento... És important l'acompanyament, o sigui, que se sentin segurs, perquè sense seguretat és normal. O sigui, si hi ha algú que et fa por, és normal que no t'atreveixis. És buscar la manera perquè se senti segur, però jo sempre els animo a que ho provin. N'hi ha alguns nanos que necessiten diversos dies per acostumar-se, altres que no... Però per mi és una de les satisfaccions més grans veure un nano que aconsegueix superar aquesta por, fer-ho i veure'ls-hi la cara. Aquesta, com sentir-se de, ostres, he pogut, i pensava que no ho podria fer. I el moment en què fan aquest clic de veure, hòstia, hi ha moltes coses que pensava que no podria fer i les puc fer, se'ls hi obre un món. I això jo ho he sentit a mi mateixa, no?, de... Aquesta cosa que t'explicava abans, no? Que fins als 27 anys, bueno, pensava, igual m'agrada el circ, però i això no està fet per mi. I el moment que dius, hòstia, pues sí que puc pujar un trapezi, puc volar i puc fer coses, pues amb un nen encara més potencialment són unes màquines, o sigui, poden fer moltes coses. I quan se n'adonen, això és molt potent.
Avui a l'Ofici d'Educar fem possible l'impossible gràcies al circ.
Joan López Villora. El circ social és una eina indispensable per cohesionar i relacionar joves, nens i gent gran.
Llegim d'un dels cursos de l'Escola de Circ Tub d'Assaig. El circ permet treballar diferents aspectes de l'educació física, ho hem dit, com la psicomotricitat, les habilitats motrius, la coordinació, el ritme i alhora potenciar la creativitat personal i adquirir nocions bàsiques d'arts escèniques. A través del circ fomentem l'hàbit de realitzar una pràctica física saludable i potenciem l'autoestima, la concentració i l'afany de superació personal, ho hem dit. Totes aquestes coses es treballen fent circ.
Ho hem dit.
Tub d'Assaig. Jo no sé per què cada vegada que deia el nom de tub d'assaig em venia tub de llum. No sé per què, em dóna la sensació que sou gent amb molta llum. No ho sé, ara, perdona,
no ho sé.
No ho saps.
No et sabria,
perdona,
no et sabria dir jo.
Tub d'assaig, on surt tub d'assaig?
Tub d'assaig de Terrassa. Surt d'una dotzena de persones fa 10 anys que venien de l'escola de Sir Rogelio Rivel, d'aquí a Barcelona, o d'entorns artístics més o menys vinculats amb el circ o el teatre de carrer, que necessitàvem compartir un espai per deixar material, per entrenar, per assajar, i vam llogar un localet de 120 metres quadrats, i a partir d'aquí doncs ens vam començar a conèixer, vam començar a crear junts, vam començar a oferir coses junts a nivell de formació, a nivell d'espectacles, i al cap de pocs mesos ens vam fer associació a nivell fiscal, doncs perquè l'Ajuntament ens deia, fem un festival. I nosaltres vam dir, doncs sí, però volem actuar per Festa Major. I d'això fa 10 anys, i hem fet 10 festivals, hem fet 10 gales de Festa Major. Per Nadal també fem la gala del Circ de l'any que diem. Ara tenim 300 metres i estem a l'espera de 300 metres més cedits per l'Ajuntament, que després de 5 anys de lluites i negociacions, l'Ajuntament ens cedeix un espai amb els seus anclatges, amb la seva seguretat, amb les seves portes d'emergència, que és on transportarem l'escola, que a dia d'avui té 120 alumnes a partir de nanos i nanes de 3 anys fins, posa-li, que potser hi haurà gent de més de 40.
Però a més organitzeu cursos fora d'aquí.
Correcte.
Perquè és així com jo vaig conèixer la vostra existència.
Sí, aquí a Barcelona, de fet.
Exacte. I nosaltres... per què, si tu em diguessis, jo et dic, per què s'ha de fer, s'ha de portar el circ, els tallers, a les extraescolars dels nens, que és com jo us vaig conèixer? Uh-huh. Dóna'm una raó, o vàries, vull dir.
Per què? Jo crec que és perquè hi ha demanda i perquè hi ha voluntat. Llavors, hi ha voluntat per part de formadors i artistes d'oferir-ho, sigui perquè són amants del circ, volen ensenyar-ho, perquè també és una sortida professional per ells, i perquè hi ha demanda de pares, mares, tutors, hi ha demanda de nens i nenes de fer circ. Aleshores, aquí es troben...
I per què hi ha demanda? Què veuen? Pares, mares i tutors i mestres, què creus que veuen?
Jo crec que el circ, en el format pedagògic, barreja el que és una educació psicomotriu, una educació física psicomotriu, que barreja una part cultural i artística creativa, i aleshores fusiona, crec, dos grans ideals de l'extraescolar. És a dir, que cremin, que es diverteixin, però que estiguin aprenent i que desenvolupin la seva creativitat. Aleshores, en aquest sentit, per nosaltres, aquests són dos dels grans pilars. Aleshores, tens doncs, el treball cooperatiu, tens el creixement individual i dins d'un col·lectiu, tens tota la part de gestió de risc, de tu estar en situacions de risc amb certa comoditat. Evidentment, no és un risc perillós, pujant al trapezi, però amb un quitamientos a sota. Però sí que tenen aquest treball de risc i adrenalina, que jo crec que són coses que s'aprenen, que quan ets més gran pots gestionar millor certes situacions. No sé si els pares i mares s'ho plantegen, això, però jo sé que m'ho plantejo. I aleshores, una cosa molt important és la part d'habilitats, de desenvolupament psicomotriu, els malabars, el fet de que tu facis diferents coses amb elements de malabars, se sap que donen beneficis a nivell cerebral, a nivell de coordinació, a nivell motriu, de llenguatge, a les habilitats generals que desenvolupes amb l'acrobàcia també aporten molts beneficis. Aleshores, jo m'atreviria a dir que tot això que poden fer en aquest tipus d'extraescolars els pot millorar en el seu dia a dia. Aspectes d'autoestima, d'empoderament, de confiança, de relació amb companys. Aleshores, crec que és una de les opcions.
I aquella gent que diu, ui, això és una moda i passarà? Què diríeu? És una moda? Hi ha una certa moda ara?
Jo crec que no és una moda, simplement es coneix més, era un món igual desconegut, i pues, està coneixent, i com que hi ha moltes més iniciatives, pues, cada cop pues, s'estén. Però bueno, no sé, suposo que dir que el futbol és una moda, hi ha molts llocs que fan futbol, molts nens que fan futbol, no és una moda, és algo que sempre hi ha hagut i pel que sigui agrada i funciona. Jo crec que el circ pues, s'està, diguem-ne, ha trobat el seu lloc i la gent està coneixent els seus beneficis i la seva riquesa i per tant, per això funciona.
Però si més no, penseu que hi ha una generació motivada? Els que esteu en aquests moments fent formació, que sou una generació especialment motivada pel circ, que potser abans no hi havia hagut i que esteu fent escola? Creu que és un moment especialment potent en aquest sentit?
Jo crec que hi ha moltes coses de teatre, no? Hi ha coses de dansa, però de circ hi havia un forat buit i ara l'estem intentant ocupant entre tots, d'alguna manera.
Sí, de fet, l'escola de circ Rogelio Rivel ja té un grau mig, treballa per un grau superior, aleshores a nivell estatal i nacional s'està treballant per la... no sabria com dir-ho, però la nomenclaturització o la legislació o que siguin títols declarats i reglats. Aleshores, coses que altres països ja fa molt temps que estan dins dels programes educatius, doncs aquí hi van sent. Aleshores, per mi el circ i la seva formació esdevé ja algú normal on tot nen a ESO, tot nen i nena a ESO ha de fer malabars amb tres pilotes, millor o pitjor, però ho ha de fer. Llavors és algo que tingui o no un interès real, ja és una manera d'introduir-ho.
Jo crec que també el circ és com la unió de totes les arts escèniques. I és música, és dansa, és teatre, no? I és una habilitat. I llavors això és molt potent, crec jo.
Avui a l'Ofici d'Educar, tota la potència del circ.
Antonio Alcántara. El circ social genera espais de seguretat físics i emocionals.
Cronopis és un col·lectiu que treballa en la promoció i desenvolupament del circ. Entenem el circ, diuen, com un art escènic sense límits, en què conviuen la música, el teatre, ara ho dèiem, la dansa, l'escenografia. És un espai obert a tothom que vulgui expressar les seves inquietuds artístiques i escèniques, tant per professionals com per amateurs, a través de quatre línies d'actuació: formació, assaig i entrenament, creació i difusió, promoció de les arts del circ. Cronopis, un espai que proposa el circ als nanos, però proposa també el circ a les famílies, és a dir, és una proposta més àmplia.
Sí, és una, com has dit, o sigui, nosaltres fem tot un ventall molt ampli, des de professionals fins a amateurs, i com tu dius també tenim alguna proposta per famílies. Suposo que et refereixes al circ en família, que no fem només nosaltres, sinó que ja hi ha bastants espais de circ arreu de Catalunya que fan circ en família. De fet, hi ha una xarxa d'espais de circ.
Clar, jo intento ara imaginar-me a casa meva tots anant a fer circ en família. A veure, explica-m'ho, què passaria aquí?
Hi ha diferents... O sigui, la idea és com apropar i fer conèixer el circ i que es converteixi en una activitat on te puguin compartir-ho la família, els pares amb els fills.
És a dir, que per casa, a la cuina, vagis fent malabars o posis un trapezi al menjador.
Jo, si t'animes i ho vols fer, em sembla fantàstic. El que passa és que normalment la gent igual a casa no es pot muntar un trapezi, i el que nosaltres oferim és obrir el nostre espai, que està preparat, que hi ha tot el material, i l'obrim perquè puguin venir, doncs, grans i petits, junts, a descobrir-lo i a practicar-lo, no? Llavors...
I venen?
Sí que venen, sí. I n'hi ha que són allò... fans que venen, no se'n perden ni una. Altres que venen un dia, ho proven i no tornen, però sí. I la idea, en el nostre cas, és un espai superobert, no és dirigit, no és una classe, sinó sí que hi ha uns formadors que et poden orientar, sobretot a nivell de seguretat, perquè no et facis mal, i si tens ganes els hi pots preguntar i t'ensenyen. Però la idea és una mica és un espai on té d'oci familiar per compartir, no? I per obrir una altra manera de viure en família, que a vegades, no? Sembla com que les activitats per nens és deixes el nen allà, s'ho passa bé i el pare s'està avorrint allà mentre d'això, doncs no, aquí el pare també pot fer circ, i el que dèiem abans, vull dir, són activitats que es poden fer en conjunt, o sigui que igual el pare amb el fill poden fer una torre i fer una... o fer acrobàcies junts o ajudar-se uns als altres. Jo crec que és molt enriquidor.
Clar,
i...
Una cosa interessant, jo quan preparava aquest tema, és aquest contacte físic del cos a cos, no? Aquesta comunicació física que permet el circ, no? I que ara tu em deies, per exemple, entre famílies o entre companys, no? Aquest tocar-se i ajudar-se, no? Com deies tu, la importància de tocar-se, perquè si no l'altre caurà, si tu no, el subjecte és bé, no? Aquesta col·laboració íntima i a través del tocar, no?
Sí, això és també un aprenentatge i, per exemple, depèn de...
Del tocar i de ser tocat, sí, perquè a vegades costa més deixar que et toquin.
Sí, depèn de quines edats, a més, és un treball. Nosaltres tenim, a Cronopis tenim escola infantil, però també tenim escola juvenil, i la juvenil sempre és aquell moment delicat, no?, perquè comencen a haver-hi les vergonyes, els nens, les nenes, el cos està canviant, i jo crec que és molt sa, també, no?, d'entendre el teu cos d'una manera... sana, sense tot aquest contingut més sexual que li poden posar, no? I a vegades, doncs, és que és necessari, és qüestió de seguretat, i si has d'agafar algú i li has d'agafar pel cul, l'agafes pel cul, i no passa res.
Tu em parlaves ara dels joves. Seria una eina especialment interessant en aquesta etapa, en l'adolescència, per exemple, en el que hi ha una energia, hi ha una potència, hi ha les hormones per allà ballant? Seria una bona eina? I sobretot, per exemple, clar... Aquesta idea de circ i d'escola de circ neix a Nou Barris, i a Nou Barris és una eina en aquell moment que neix per treballar amb uns grups, amb nanos en una situació potser més conflictiva, no? Per tant, com a eina en aquest sentit, és una eina que pot ser interessant, no?
Sí, sí, totalment, jo crec que sí, que és molt interessant per mi amb totes les edats, no? A cada edat li pots trobar un benefici, no? I evidentment a l'adolescència és una edat que físicament jo crec que... Jo, per exemple, treballant amb adolescents me n'adono a vegades això de relacionat amb el cos, de la desconnexió amb el cos que tenen molts nanos. O sigui, igual de petits estan més connectats, però hi ha un moment que no són conscients del seu cos, estan creixent també, els hi canvia, i jo crec que és un treball molt interessant en aquest sentit. A part també d'això, de tot el que hem dit abans, també de l'autoestima, però de la concentració, de l'esforç, que això es poden aplicar a moltes altres coses de la seva vida diària. Però per mi sí, és un moment delicat, perquè és veritat que hi ha nanos que igual han estat fent circ des de petits i a l'arribada de l'adolescència es desconnecten, troben altres interessos, però en canvi n'hi ha d'altres que si els enganxes a l'adolescència aquests ja són per sempre, no? Són allò, és un moment d'aquest de grans... d'emocions i de fer grup també, no? I si en el grup que troben s'hi senten bé, poden fer coses molt... Bueno, a part de que tenen unes habilitats molt bones i poden fer grans coses.
En aquells pares i mares que ens escoltin i que no hagin pensat mai de portar els seus fills a fer un taller de circ, doneu-los algunes raons de per què, carai, han de portar els seus fills a provar un taller de circ. Què els diríeu? Sobretot aquells que diguin, ui, no, això encara es faran mal.
Bueno, si són patidors i patidores no tenen per què fer mal, però jo els recomano que observin i deixin els formadors treballar, perquè a mi una cosa que m'enganxa molt amb els participants amb els que treballo, jo treballo molt amb ESO i batxillerat i faig sessions de 3-4 dies, faig sessions molt, molt petites amb la Diputació, i a mi m'apassiona molt quan els veus que aprenen, que el seu cervell ha fet un clic. Els malabars és algo molt frustrant, perquè cau a terra.
Vaja.
Perquè... Sí. Perquè...
Ah, ho dius en el sentit positiu de treballar la frustració.
En l'aprenentatge.
Sí,
clar, és algo que necessita...
Com que pare, si vas d'anar frustrat...
No, dic que necessita persistència i treball. Aleshores, quan tu aconsegueixes trobar eines que a vegades són molt personals, en que només li has de fer un clic al cervell d'aquest nano o nana, i quan aconsegueix fer i ho apren i li surt... Vull dir, és el que deia la Marina abans, la cara és fascinant. I jo, com a pare, no sóc pare, però jo com a pare, veure el meu fill o filla quan aprèn i descobreix algú per primer cop i li ha sortit, això és de llagrimeta. Vull dir, per mi és un gran estímul a portar els nanos a que ho provin.
Vinga, més raons.
Jo crec que bueno, al final és això. Jo em quedo... Ara em venia la imatge també d'una nena... introvertida, poc parladora, que tenim a l'escola, no? que li costa, no? Que al final actua en un espectacle amb 500 persones i fa tres pilotes, però fa un moment, dura 10 segons, però ho ha aconseguit. La seva cara és impagable. O sigui, és allò. I és això perquè treballem i el que ens apassiona, també. Em sembla...
I pel que fa, bueno, això que deies per això dels patidors i del risc, sí que, evidentment, el circ és l'art del risc, però és un risc controlat sempre, i sobretot amb les escoles. Jo crec que tots els formadors que estem treballant tenim una formació i això us cuida molt, no? Perquè el primer és la seguretat. I també perquè ells en siguin conscients, que també és un aprenentatge, no? Vull dir que tu puges a un trapezi, però tu has de saber què estàs fent. Sí que pots caure, evidentment, a baix hi ha un matalàs, o hi ha algú cuidant-te, o el que faci falta, però està bé que assumeixin responsabilitats. O sigui, el que estan fent té un risc.
I tant.
I han d'estar concentrats i han de saber el que fan i tal. Per tant, és un aprenentatge. Sí que es poden fer mal, però també es poden fer mal pues, anant d'excursió, anant pel carrer, jugant a bàsquet o el que sigui. No? Vull dir que, bueno, posar-los a dins d'una caixa i amb una ple de bombolles perquè no es facin mal és una opció, però per mi s'aprèn molt més.
I quina és la importància, tu deies abans, d'exhibir el que un ha après? És a dir, de presentar-ho davant del públic. Això és important?
Jo crec que és gaudir de presentar una cosa en públic, no? Després jo hauré de parlar en públic i tindré certs problemes, hauré de fer qualsevol presentació, no? I jo hauré viscut des de l'experiència de gaudir d'això. No com un, com un trauma, com un problema, no?
Nosaltres al principi no treballàvem en final de curs, per entendre'ns, perquè no volíem posar aquesta pressió afegida a exhibir. Però amb els anys vam anar buscant maneres que ells durant l'any poguessin tenir aquest contacte de mostrar el que ells han treballat, perquè en el fons el circ és una art escènica que mostra i que ensenya i que explica. Aleshores, amb els anys vam decidir que sí, que faríem mostra final de curs, tot i que no orientem potser tot el curs a la mostra final, però sí que ens interessa. I les famílies a vegades ho demanen molt. També.
Que pesades que som les famílies.
Un final de curs.
Ai, per favor.
Sí, en aquest sentit, per mi també em passava una mica això. Nosaltres ens passava una mica que estàvem una mica en contra del principi d'aquesta
pressió. No feu cas de les famílies, home.
Pressió, sí, no? Però si li dones el gir i realment ho fa servir com un aprenentatge, també, clar, i com un exercici, clar, a treballar a classe, és molt interessant. A mi, evidentment, no m'agrada el fet de que sigui una mostra simplement perquè els pares quedin contents i vegin que han après molt els seus fills. A mi m'és igual si han après molt
o
poc.
I després venim tots amb els mòbils allà, que ens ho paguem filmant i tot.
Sí, clar, a més, nosaltres... és el treball que ens fan.
Però és un treball interessant.
Nosaltres, per exemple, fem com unes mostres de cada trimestre, no?, d'alguna manera, on els pares sí que poden fer fotos i veure tots els nens, el seu fill, no?, fent les diferents disciplines. Perquè al final l'espectacle... tu construiràs una cosa, però 200 nens veient pujant i baixant del trapezi és insuportable. Al final tots treballarem per un espectacle on sigui xulo i jo formaré part d'allò amb una responsabilitat o una altra, no? Però formaré part d'aquest conjunt. I l'espectacle vist així, no com que jo he de demostrar més o menys, sinó jo col·laboraré amb això. No?
Ens queda un minut per acabar. Jo vull que em digueu què us ha transformat a vosaltres el circ? En què ha fet de vosaltres? En què us heu transformat o què us ha transformat? O...
Ostres.
Va, vinga.
Bueno, a mi realment m'ha obert un món molt ampli. O sigui, jo des del moment en què m'he dedicat professionalment al circ he après tantes coses, i no només a pujar un trapezi, sinó tantes coses d'un nivell... O sigui, realment el circ, per una banda, malauradament, és un sector molt precari, encara avui en dia, però això et fa, pues, aprendre molt i autogestió, no? En tots els nivells, de buscar-te la vida, d'aprendre a sortir-te'n, però al mateix temps és un sector petit, molt familiar, on tots ens coneixem, ens ajudem, i és molt enriquidor. Per mi és molt, molt ampli. I
veig que hauríem de fer un altre programa amb tota la segona part de les coses que has après. Què heu après, Albert?
A mi el circ m'ha fet madurar, m'ha fet responsable i m'ha donat moltes habilitats físiques i mentals que potser sense el circ també m'haurien passat, però ha sigut a través del circ que jo he madurat i he crescut.
Em resol com la part més artística, jo crec, com el fet d'això, d'ensenyar, de fer...
Moltes coses ha ensenyat el circ. Com a eina avui n'hem parlat, per educar, per transformar. Vosaltres també us ha transformat. Gràcies, Marina. Gràcies, Albert. Gràcies, Albert Bernat. Gràcies, Albert Ubar. Gràcies, Marina Montserrat. Gràcies a tots.
Gràcies. Catalunya Ràdio.
L'ofici d'educar. Un programa des del nou paradigma de l'educació.
Llibres per somiar.
I avui els llibres per somiar, el Jaume Centelles, que recordem és autor de la Biblioteca El Cor de l'Escola, autor també d'una pàgina que es diu Invitació a la lectura, i que avui ens porta un llibre que ens proposa que obrim les portes. Obriu les portes. Un llibre basat en una cançó que escoltarem al final d'aquesta secció.
Sí, hola. Obriu les portes. És un llibre molt bonic, molt bonic. És un àlbum il·lustrat, que és el primer àlbum que edita aquesta editorial valenciana, que es diu Sembra, que recullen, han fet una adaptació, bueno, han agafat el text d'una cançó, han buscat una il·lustradora i més o menys ho han adaptat. És unes imatges molt boniques. Obrir les portes parla d'un tema que de tant en tant apareix als diaris, cada vegada menys, malauradament, que és el drama dels refugiats. Tota aquesta gent que fuig i que vol venir cap a Europa travessant la Mediterrània, fugint de la fam o fugint de les guerres o fugint de la misèria. Charango va fer una cançó, que és el text, i ara aquesta editorial ho han fet d'una manera molt, molt bonica.
Per tant, és una bona eina molt per introduir aquest tema a quines edats?
Als grans, de 5è, 6è, de primària, és ideal. Les imatges estan molt, molt plenes de símbols, que potser els nens no ho entenen, però té uns blaus molt mediterranis i la primera part explica la diàspora aquesta, la fugida dels seus països, i la segona part, que és preciosa, preciosa, quan una família, que és la família que veiem a la portada i la contraportada perduda enmig del no-res, arriba en un poble i fan cantar a tothom. I veus cap al final del llibre com totes aquestes persones s'ajunten, s'entrellacen les mans i mica a mica van fent com un recorregut de poble en poble, de ciutat en ciutat, fent un crit al vent, com diu el tema. És espectacular. Espectacular. Espectacular, sobretot, l'última imatge, amb un primer pla de dues mans agafades trencant la xarxa que ens separa.
És un llibre, com deies tu, amb uns tons blaus preciosos, però amb unes cares de tristesa, totes sí, elles, unes cares de patiment, contingudes de patiment, i de patiment.
Sí, sí, sí.
Per
sí.
Tant, un bon llibre per col·locar aquest tema entre
els per parlar-ne. Perquè no se n'oblidi, perquè nosaltres, mira, surt a la notícia del diari, a les telenotícies, aquí a la ràdio un parreu de tant en tant, ha hagut tants morts, no sé què, no sé quants, i l'endemà ja ningú no se'n recorda. I això està passant dia rere dia i convé tenir-ho present i que
obriu
els nens ho coneguin.
Obriu les portes, basada en una cançó de Charango, il·lustrada per Gemma Capdevila, publicat per Sembra. Jo crec que el millor que podem fer és acabar aquesta secció avui escoltant aquest tema musical, et sembla?
Seria fantàstic.
Doncs vinga.
El tenim?
Sí.
He vist el cel cobert de plom, he vist ciutats desaparèixer com la pols, he vist un mur furiós al mar plorar la mare terra. He recollit metralla al cor dels que han fugit des de les portes de l'horror, que cremi roig al fons d'un vers contra el foc de la guerra. Pararem el temps, hem vingut de lluny, del ventre de l'Orient, dels camins perduts. Pararem el temps, canviarem el rumb. Un crit del vent rebel, benvinguts.
La resposta està en els clàssics.
I avui a la resposta està en els clàssics un fragment de la crònica de Ramon Muntaner d'una defensa de Gallipoli en el que reivindica el paper guerrer de les dones i la valentia de les dones que són mares i que això ja ens proporciona valentia i coratge, en principi. Ens en parla el Joan Centenac, que és el nostre medievalista de capçalera. Ell és doctor en filologia i professor de la universitat. Benvingut.
Gràcies.
Avui amb aquest fragment del Ramon Muntaner, que parla del paper aquest guerrer, fins a un punt, eh? No ens ho prenguem.
Sí, però clar, eren les dones dels almogàvers i per tant, diguem, això havia d'imprimir caràcter, eh? Això ens ho explica Ramon Muntaner, que quan els almogàvers doncs, van tenir aquell problema amb els grecs i l'emperador grec, doncs es van instal·lar a Gallipoli, que és una península defensable, i mentre els almogàvers dedicaven doncs, a fer saquejos pel voltant, doncs les dones i les criatures i totes les famílies residien a Gallipoli, no? I aleshores un noble genovès que volia estar bé amb l'emperador va decidir anar a treure els catalans de Gallipoli, no? I llavors quan comença l'atac el que passa és el que ara llegiré. Diu, van començar a lluitar molt vigorosament, que són els genovesos, en ple mes d'agost, i nosaltres ens vam defensar. Llançàvem tants projectils de ballesta que gairebé tapaven el cel. I aquest xàfec de projectils va durar ben bé fins a mitja tarda, per la qual cosa el castell en va quedar ple. Què us diré? La batalla va ser molt dura i les nostres dones, fent ús de rocs i pedres que jo havia anat posant tot al llarg de la muralla i de la barbacana, defensaven tan enèrgicament que semblava que no pogués ser. Hi havia alguna dona que, tot i dur 5 ferides a la cara, continuava defensant-se com si allà no hagués passat res. La batalla va durar fins a darrera hora del dia.
Nos dones realment fortes amb una batalla cruenta. Clar, això no sé si agradarà als nostres fills, no?, que hi hagi aquesta faceta de dona guerrera.
Bé, les dones són molt guerreres, eh? No ho hem de negar, això. I els fills això també ho han d'assumir, carai.
Quin és el missatge que els hi podem donar?
El missatge és un missatge, jo crec, aquí, d'absoluta igualtat. homes i dones, quan ens cal, ens podem fer el que sigui. I els homes poden posar a fer coses pretesament femenines i les dones poden posar a fer coses pretesament masculines. I si cal lluitar per defensar fills i per defensar les seves coses, les dones són les primeres que lluiten. Aquest és un exemple clàssic de literatura catalana, però on podem resseguir molts més al llarg de la història. És que només les dones han quedat una mica més amagades perquè fa la història, per tant, trobar fragments d'aquesta mena, això és una forma de reivindicar-ho i de poder donar-ho a conèixer. Que és
doncs important. Avui n'hem parlat, on ho podem trobar, això?
Això forma part de l'Expedició dels Catalans a Orient, que és un fragment de la crònica, adaptat per en Jordi Llevin al català modern, i forma part de la col·lecció Tas de Clàssics, de l'editorial Barcino, que forma part del seu torn de la Fundació Carulla.
Doncs moltes gràcies, Joan.
A vosaltres.
I acabem l'ofici d'educar escoltant l'experiència amb els tallers de circ dels nens i les nenes del Centre Cívic Tomasa Cuevas. Us deixem amb la veu de l'experiència.
Hola, em dic Marinet i tinc 8 anys.
Pues vale.
Quan entrem, a vegades fem algun joc i fem els estiraments, que són com uns escalfaments, per quan fem circ no fer-nos mal. Fem acrobàcies, trapeci, teles, equilibris i malabars. Fer l'ou amb les teles. I l'ou es fa que, bueno, tu et poses a dins de les teles, et tanques amb les teles i els monitors et donen voltes. El que em costa bastant és fer la sirena. Té una figura que es fa amb el trapeci.
Hola, em dic Alaitz, tinc 8 anys i vaig a segon de primària. Faig un extraescolar de circ amb tots els meus companys de la classe.
Ah, que bien, que guai!
Arribem a circ i ens tenim de treure les sabates. Fem teles, trapeci, malabars i m'ho passo bastant bé, és bastant xatxic, xatxic, xatxic.
A mi m'agrada el trapeci, però quan tens d'estar molt concentrat i quan et penges del revés fa una mica de por i tot això, i tens de ser molt flexible, però també m'encanten les teles i és bastant fàcil. Jo ho recomano per tots els nens que no ho fan i que és molt divertit.
Quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí. Cuenta conmigo ya para así seguir andando. Tan segura te conocí y ahora tú a la que trata. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van de desaparecer. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar. Las estrellas brillan. quisiera verte así, aunque quiera.